Fabricació pròpia.
Tothom, Everybody Wants to Rule the World, així ho cantaven als 80 els Tears for Fears, tothom vol governar el món. Ahir es va celebrar el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i amb motiu justament d'aquesta efemèride, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, avisava doncs, ahir de l'amenaça cada cop més gran, immensa, que la desigualtat. També parlava d'autoritarisme i del conflicte armat que representen pels drets i les llibertats de la població de tot el món. I és per això que es lamentava, i d'una manera bastant certa, no? El món està perdent el nord. I d'aquí doncs, una mica doncs, que tots vulguem governar-lo. Per cert, a casa nostra, Catalunya, es va inaugurar l'exposició dels drets humans del segle XXI al Palau Robert de Barcelona, per si voleu fer una allada aquests dies. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts ara mateix que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque, com estàs?
Good afternoon, molt bé.
A la sense direcció, com han anat aquests dies de descans? Un
molt
dia
bé.
De descans festiu.
Bé, tres. He fet foc aquest cap de setmana al bosc, controlat, on he pres.
Molt bé. Els guions, Candela Figueres.
Jo pensava, per on anirà la Marta? Sí, he fet foc. Al bosc, no anem bé. Truquem a la policia i detenim l'ara mateix.
No la deixem
Això
parlar.
Es fa per netejar el bosc. I així després a la llarga evites incendis.
Estàs tornant pagesa, crema rostolls.
Sí. Neorural.
Neorural, sí, exacte.
A la producció, ahir, Uri Francisco, per l'amor de Déu.
Què tal?
Que ens has fet patir, eh?
No, home, no,
com
res.
Estàs?
Fa tan bona cara, l'Uri.
Estic...
L'Uri és el que està millor de tots.
Pues sí que anem bé. Estic ben preparat per la propera tanda de virus d'Escola Bressol.
Fantàstic.
Que toca... ara toca gastroenteritis.
Val, sí, això és veritat.
Ara és o mocs mortals o gastroenteritis també mortal.
Jo quasi que prefereixo mocs mortals que gastroenteritis,
Seguríssim,
perquè una gastroenteritis aquí no et presentis.
No em presentaré perquè no podré físicament, perquè estic... destruït.
Quan t'explota la gastroenteritis, ja has passat uns dies amb virus. No, ho dic perquè aquí és que aleshores haurem d'estar tots a l'urinal.
Sí,
és que vull dir, no ens podrem moure.
No. Explota per dalt també a vegades, eh?
Bueno, és igual.
Sí, per l'amor de Déu, va, que...
Ens tens
que no,
patint?
Que només
no
ha començat. Va, sí, no patim, i tirem endavant, perquè la interpretació simultània ja sí que en sap. Marta Medina, la vida pràctica. I... Capdevila, Ferran, que el tenim avui. Sí, està bé.
S'està aguantant el cap.
Afaitat. Afaitat.
Com anem, maco. A la producció, com sempre, Capdevila. I a la, bueno, al món digital, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. I la Paula Moreno, el món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ahir buscàvem un lloc per menjar pizza al centre de Bolonya i no em vam trobar. No hi ha pizza aquí.
No trobes pizza a Bolonya?
No trobes pizza. No, molt fort. Estem escandalitzades. Estem a una pizzeria bolonyesa ara mateix. Arrivederci, ciao.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Bé, Vinga, va, que repassem el que us hem preparat per avui per fabricar la tarda plegats. D'aquí res, repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, descansats, i després la Marta Jarque faràs la digestió amb la Selva Córdoba, que és recepcionista de l'hotel Comtes d'Urgell.
Sí.
Home.
Ep, això està
de referència.
Sí, sí. Mm. El per què.
Perquè es veu que hi ha hotels que hi volen coses, saps?
Volen?
Sí, sí, la gent arriba amb les maletes plenes, allò que les desfan, i a l'hora de fer la maleta, a vegades, potser sense voler, t'endús alguna cosa que no et prenen de l'habitació.
Calla, que no arribin ja amb les maletes buides i marxin amb les maletes plenes.
Les professionals. Exacte. En parlarem.
Doncs acaba de sortir un estudi justament d'això, quins són els objectes que més volen als hotels. En parlarem amb la Selva Córdoba. I tot just, a veure, després... Ai, després. Ja veuràs què passarà després. T'ho juro perquè demà, després posarem l'agenda al dia amb la Judit Caselles. Avui en Pau Massip ens fa campana. Mm. I llavors tenim a la cap de política de la casa, que ens ajudarà a posar-nos al dia.
Ho fa perfecte, eh?
Segur. Amb tot el calendari que ens espera aquesta setmana. I seguidament parlarem amb l'agenda verificat, perquè aquest dilluns, doncs, arran de l'atribució de la caiguda dels resultats de l'informe PISA, amb aquesta sobrerepresentació de l'alumnat immigrant i la posterior rectificació, doncs l'agenda verificat ens parlaran sobre què diu l'evidència empírica respecte a tot això. I avui, el cacau de les 4... Fem una cosa, ja veuràs, treu aquesta cançó, perquè és que al cacau de les 4 vindrà el cantautor català Eric Vinaixa, perquè aquest divendres Candela treu nou disc.
Sí, el dia 15.
Les mil cares de la nit. Mm-hmm. I avui ens presentarà, que és això que estàveu escoltant, però és que només podem escoltar això, ens presentarà un nou single d'aquest disc.
En exclusiva per nosaltres.
Que és que no ha sonat a cap lloc.
Ah, no?
No.
Que li surti bé, que ho porti assajat, eh?
El cacau de les 4, aquí, el Fabricació Pròpia. A més, tindrem la mirada del professor de Blanquerna, Manuel Manonelles, que avui ens proposa un altre debat interessant. Després de tot el que està passant aquests dies al món, en parlàvem ara amb aquest 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans que es va celebrar ahir. Doncs avui, amb aquest toc d'atenció de l'ONU, el món està perdent el nord. El professor Manonelles ens parlarà d'aquesta recessió democràtica mundial. En parlarem de tot plegat cap a quarts de 5 de la tarda. I després de guiar-nos cap al nord amb el professor Manonelles per acabar el programa, avui tindrem en Pau Escó, amb bona teca, com sempre els dilluns. Avui, com porteu això dels canelons?
Ui,
vosaltres?
Boníssims.
Sou de menjar-los o de cuinar-los?
Soc molt bona menjant-los. Cuinant-los ja...
Quants per barba?
Podria fer macarrons en comptes de canelons, sense voler.
Hi ha un número de macarrons
màxim
per barba?
4.
Màxim, eh?
Sí, home. Perquè però després m'he deixat lloc per l'escudella, pel pollastre, per tot. No, per protocol no, per capacitat d'estómac.
I tu, Harry, què ho menges?
Jo podria menjar-ne 6 o 7 i la beixamel a cullerades, directament.
Amb la mà.
És
sí,
bo.
Sí, sí, sí. Boníssims.
Sí. Bueno, doncs mira, de beixamel, de tot plegat, de la pasta, de la carn, dels canelons, doncs en parlarem avui amb Pau Gascó, que ens porta la recepta estrella, i acabarem, com sempre, amb en Josep Maria Minguella.
Estic al Pompeia, que no he pogut arribar-me
no
fins
res.
A Condes de Belllloc.
Passa res, Minguella, està aquí al costat, però no passa res. Comentarem, Uri, Barça-Girona d'ahir, no sé si... Bueno.
Vols encetar això ara?
No sé, o... perquè després vindrà el Búfalo
no.
I...
Ui.
Hem parlat ja...
Sí,
pobre.
Que parli ell per mi.
Per si de cas...
De l'ego, subscriptor del cadira.
Xavineta, com la tenim? Ja descarrilada?
Ui, no sabem ni què és,
o no?
Això.
Ja no sabem què és. Bueno. Sou ja del Girona, ja oficialment, o... Mira,
sí.
Jo
m'estic canviant de samarreta amb una facilitat.
No, jo m'enfonsaré amb el club que porto el cor. Ara, haig de dir que el Girona juga molt bé i és d'agrair que sigui primer de la Lliga un equip que juga bé a futbol.
És que ara anava a dir, el Girona sempre l'han portat al cor. Vull dir, el que no ho sabíem, però ho portàvem.
Està molt bé, això. Està molt bé. No canvies de jaqueta, sinó no, que aflora.
Aflora un altre grup, equip, que pot tenir al cor.
Bé, doncs a tot plegat, tot això passarà aquí, aquesta tarda dilluns, al Fabricació Pròpia. 9 minuts que passen de 2:15 de la tarda. Vinga, va, realitat paral·lela, ens hi posem. Thunder rumbles. I avui la Marta Jarque, per realitat paral·lela, ui, dius que vols parlar de l'altra vida d'una copa?
Sí, perquè, a veure, aquest cap de setmana, com sabeu, la selecció espanyola de hockey patins va guanyar... Ja, diré hockey, val? No diré hockey, que ho sapigueu.
Ok, doncs.
De hockey patins va guanyar el campionat d'Europa femení. Mm. Que això és una gesta, eh? Aquestes noies juguen...
Molt bé. I nosaltres discutim pel Barça. Exacte. És que quina tonteria.
Sí. Un combinat farcit, a més de catalanes, que es va imposar amb molta comoditat a Portugal a la final, amb un contundent 4-0, una victòria que converteix a les de Ricarda Muñoz en les millors d'Europa, atenció, per setena vegada consecutiva.
Anna Casaramona va ser l'encarregada d'aixecar la setena copa consecutiva de la selecció espanyola a l'Europeu d'Hockey Patins Femení.
Bé. Com escoltàvem, la capitana Anna Casaramona va alçar la Copa de Campiones d'Europa, una copa que, pels que no hem guanyat mai res, sembla del tot normal. No, en principi, una copa no et una fa sospitar una... res, tu ho celebres.
Copes, no?
Exacte, més a més van tirar aquell confeti amb aquell canó, un senyor allà apuntant. Tot molta festa.
Cabuquis, cabuquis, d'aquells.
Tothom molt content, a més era un lot, per tant, jugaven a casa. Però, pels que alguna vegada han sigut campions d'Europa de hockey patins, els deu haver fet encendre totes les alarmes i amb raó, perquè la notícia és que la copa, atenció, que es va entregar a les campiones dissabte era falsa.
Què vols dir?
Cal, jo quan parles així no sé si parles en sèrio o
fa broma.
Clar, us preguntareu, què vol dir una copa falsa? Una copa que et fa molt bona cara però que quan et gires et critica?
Pots mullar-la per l'esquena.
Sí. Doncs us sorprendrà, però no. El fet és que el trofeu que la Federació Europea va entregar a les capitanes del combinat espanyol, l'Anna Casaramona i la Laura Puigdueta, no era l'autèntic, perquè l'oficial no va arribar a temps.
Però que no sabien que la final era aquest dia. És com molt estrany, no?
És fortíssim.
Bueno, jo no sé per què us estranyeu tant, perquè a vegades demanes coses, no? I no arriba. Saps això que no arriba?
Però vull dir que tu organitzes un campionat, ja saps que l'últim dia on es farà.
Un despropòsit. Com pot passar?
Ja
doncs la Federació Europea va fer l'enviament de la Copa. A veure, ells ho van fer.
Ah.
Però la competició, allò que anava avançant i el trofeu no arribava. Per què? Doncs perquè, no sé, hem pensat, era pont.
Sí.
Va, mira.
La peceta a rebentar. Tot això va generar molts i molts nervis.
Però d'on venia aquesta copa?
Ja, ara ho descobrirem.
Ara ho avancem.
Per la peseta, per la peseta es veu.
Tu imagina't, tu estàs allà a Olot, nerviós, vens a l'organització, hosti, la copa, a més, tenim molts números de guanyar nosaltres, ja havien guanyat en 6 ocasions el combinat espanyol, clar, quina copa els hi donarem?
Vés-ne a buscar una casa, una de les antigues.
Molt millor que això, Candela. Comprem-ne una de nova. No? Val. Dit i fet, dijous passat, tot això que us estic explicant és veritat, eh? A 2 dies per l'entrega de la Copa, una persona del Comitè Europeu va haver de baixar d'Olot a Barcelona de shopping.
Això no
m'ho crec. També hi havia la cartera del Richard Gere per comprar, perquè aleshores...
Vinga, anar a comprar copes.
A veure, i què passa quan baixes de Barcelona de compres per aquestes dates? Doncs que et distreus, perquè et quedes enlluernat amb les llums de Passeig de Gràcia.
Clar. No me'l van atropellar, no, pobre senyor? No es va posar allà al mig a fer fotos?
És aquell que està de quatre grapes i una senyora el treu? Devia ser aquest. Et quedes embadalat a la Fireta de Santa Llúcia, al Pessebre de Sant Jaume, de Plaça Sant Jaume, no hi dediques massa temps, però hi passes igualment.
S'ha de visitar.
Sí, home, sí, això és un clàssic.
Però després t'acostes a la Rambla i t'encantes mirant els ninotets aquells voladors dels venedors amb volants, ho sabeu?
Sí.
Que fan molta gràcia, això, a qualsevol època de l'any. Total, que a Barcelona per Nadal les hores volen i devia passar que aquest home... Es van fer quarts de nou i l'enviat especial ni recordava què hi havia vingut a fer a Barcelona.
Això passa
què
a vegades.
Faig aquí? Sí. What I'm doing here?
Això també és veritat. Això és veritat,
sí, que quan
passa molt el temps.
Sí, home, no, sí, però que el senyor va venir a Barcelona
això
i es van parar.
Això és cert.
Trobo meravellós.
Trobar una copa que faci patxoca no és feina fàcil.
No.
On trobes? Doncs devia anar on anem tots a comprar regals d'última hora. El Tiger.
Els basars.
Els
basars van molt bé.
Els basars xinesos. El Natura. Perquè aquests llocs sempre dius, va, segur que ho trobaré, quan has de fer una mica invisible.
I una copa, per
clar,
exemple.
Vull dir, no se sap mai, clar. Finalment va trobar un trofeu, això sí que no tenia res a veure amb l'original. De fet, si veieu una foto de les dues copes, perquè aquest estiu passat el combinat masculí també va ser campió d'Europa, doncs en la comparativa només tenen en comú aquestes dues copes el color. Les dues són platejades. Es veu molt que és una falsificació, que la copa de les noies és així com més allargada. És com quan els polos Lacoste falsos, saps el cocodril que mira cap a una altra banda?
Mira cap amunt.
Jo et diré que fa molts anys el meu pare es va comprar un polo de cocodril d'aquests falsos i la primera... No, eren normals, tot semblava indicar normalitat, però quan la meva mare els va posar a rentar, després navegaven per la rentadora a la primera rentada.
Hiperrealista.
Es van desenganxar.
Hiperrealista el cocodril. Bé, la copa falsa va ser la que van alçar les jugadores del combinat espanyol dissabte al vespre. Suposo que totes conscients que no era l'autèntica, però clar, què has de fer?
Home,
doncs fer veure que no ha passat res.
Quina us agrada més? Perquè jo estic mirant les dues i la falsa té un punt, eh?
És bonica, el que passa que l'autèntica, si t'hi fixes, té dos sticks, com al voltant.
Més minimalista, no?
Els sticks els podien comprar també i enganxar-los amb una mica de l'octite.
Aquest home anava molt tard i què li expliques? Ell va trobar aquesta copa i va dir, vinga, endavant.
Estic reals. Del mateix partit.
Però tu penses que són així de petitons, els sticks de hockey, que juga la gent com de quatre grapes?
Jo crec que el detall dels sticks la fa directament la falsa, que és com l'obvi, no? Sembla nosaltres, posem uns sticks perquè és de hockey.
Escolta, jo crec que el que ens hauríem de preguntar aquesta hora si ha arribat ja l'original.
Clar, es preveu, de fet...
L'original continua el seu camí.
Es preveu que avui, de fet, avui dilluns, aquesta copa original arribi a Olot. Ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament d'Olot, amb diverses entitats, no ens han donat resposta. Estàvem molt tranquils, però no han sabut ben bé quan arribaria aquesta copa. I a aquesta hora de la tarda, a 3:15, ja ens escolta el Joan Bailac, que és responsable de comunicació de la Federació Espanyola de Patinatge. Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Una mica impactats, una mica impactats amb aquesta història de la copa, que sembla surrealista. No sé si en aquestes hores saps si ha arribat la copa a Olot.
No ha arribat encara. Notícia de que hagi aparegut.
Sí?
I seguim a l'espera, a veure si tenim alguna cosa, però de moment encara no ha arribat.
Val. Per tant, estem a les mateixes. Nosaltres també estem esperant aquestes informacions perquè tenim una mica el cor encongit. A veure, parlàvem amb tu fa uns minuts. Explica'ns com vau viure des de dins l'organització el fet de que això, que s'anava acostant la final i la Copa de les Campiones no arribava. A més, quan sabíeu que el combinat espanyol tenia molts números d'acabar guanyant.
Sí, mira, nosaltres a nivell d'organització de l'esdeveniment, doncs és una cosa que depèn del club organitzador, que ha sigut el Club Hoquei Olot, de l'Ajuntament i de la Federació Espanyola, doncs com a màxima representant, no? Però sí que és veritat que, clar, al ser una competició d'àmbit europeu, és una competició que regenta World Skate Europe, que és la Comissió Europea, no? Aleshores, ells són els que s'encarreguen, doncs, de fer primer la convocatòria als països per dir, mira, tenim aquest europeu, nosaltres vam presentar la candidatura perquè ens interessava organitzar-lo, perquè teòricament s'havia de fer a l'estiu aquest europeu a Portugal, però no es va acabar fent, no es van posar d'acord, aleshores vam dir, doncs mira, l'organitzem nosaltres perquè el volem fer, i Olot estava disposat i ens encaixava moltíssim,
sí.
I ens van donar l'aprovació. Aleshores ells es van encarregar de fer la convocatòria als països, tot i que també ho van fer una mica tard i malament, si em permeteu dir-ho, i després s'han d'encarregar de l'entrega de la copa, de la seva pròpia competició, i de les medalles. Les medalles sí que van arribar, per tant, les vam poder entregar, però la copa no. I clar, com m'has preguntat, doncs nosaltres estàvem molt neguitosos de dir, ostres, no tenim copa, i no només per si guanyava Espanya, que sí que és veritat que tenia molts números, però no només per això, sinó perquè és una competició organitzada per nosaltres i una competició que no té copa, doncs ja em diràs, vull dir, ja haguéssim sortit, ja ha sigut una mica ridícul tot plegat, però ja hagués sigut doncs una cosa mediàticament molt, molt potent.
Clar.
Saps que en una competició no donéssim una copa.
Clar, Joan, i ara també explicàvem, no?, que es va enviar algú a Barcelona a comprar una copa. No sé en quin moment es decideix tirar per aquesta opció d'última hora i si veu valorar també alternatives.
Clar, nosaltres durant tota la setmana ja estàvem una mica nerviosos, i ja estàvem nerviosos abans perquè volíem tenir la copa en l'acte de presentació oficial, que va ser el dilluns 27 de novembre.
Clar.
Nosaltres ja la vam demanar per tenir-la, però no ens van dir que no. I durant la setmana ja anàvem dient que no apareix la copa, què farem? I des de World Skate Europa van decidir ells mateixos, doncs divendres, crec que divendres, per tant, el dia anterior a la final, anar a comprar, o entre dijous i divendres, ens va aparèixer la copa, una copa nova que van haver de comprar.
Sí, sí, no sé si això ja per acabar, eh? Joan, clar, estem, és molt cridanera aquesta informació perquè sobta, no? A més, veiem les fotos, les dues copes no s'assemblen gens, però és que, esclar, entenc que trobar una copa similar a la precisament que es va entregar als nois aquest passat estiu, doncs deu ser complicat. Escolta, ja per acabar, setè europeu consecutiu pel hoquei femení, quina creus que és la clau de l'èxit d'aquest combinat, malgrat aquesta polèmica de la copa?
Doncs mira, la clau de l'èxit és sobretot de les jugadores, de l'estaf tècnic, i és doncs lo bones que són jugant, tota la dedicació que porten dedicant, o sigui, tota la vida dedicant a l'hoquei. També des de la federació nosaltres agraïm moltíssim als clubs per tota l'aposta que han fet pel femení des de sempre. I jo crec que la clau és el bon rotllo que tenen, perquè jo tinc la sort per la meva feina, no? Soc el cap de comunicació, d'estar amb elles, de conviure amb elles, estic generant contingut amb elles i, clar, visc amb elles al final. I és un luxe per nosaltres perquè són totes molt ben parides, ens ajuden amb tot, es porten superbé, tenen molt bona relació, és molt divertit estar amb elles. I jo crec que aquí també és la clau. Això pot semblar molt tòpic, però és que totes són molt amigues. Mm-hmm. I al final, a dins de la pista, es nota.
Doncs esperem que això quedi en una anècdota, aquesta entrega de copa, i també estem atents a veure quan finalment arriba Olot i s'entrega a les jugadores. Joan.
Esperem.
Joan Bailac, responsable de comunicació de la Federació Espanyola de Patinatge, moltíssimes gràcies per atendre'ns i felicitats per aquest títol de campiones d'Europa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per pensar en aquest equip i en la federació també, que ens fa molta il·lusió també.
No? Molt bé. A la propera, la federació, porteu ja una copa de recanvi. Home, per si de cas l'oficial no arribés, sí, no ve de patir. No ve de patir.
Intentarem.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bé, adéu.
Bueno, clar, és que són coses que passen, clar. Això ho has de preveure. Si no,
almenys van arribar les medalles a temps.
Això sí. Dit, sí. Però jo, per exemple, aquí a la ràdio sempre vinc amb un micro. Saps? Sí, home, clar, jo per si de recanvi. Perquè si imagina't que hi ha un dia sec aquí la meva cadira i no hi ha micròfon, jo n'he de tenir un per parlar. Jo sempre porto un micròfon al bolso.
Cadascú porta quan és la Harker.
Jo porto calcesnetes de més. Tu portes un micro, cadascú el seu.
Escolta, Uri, a veure, què és allò que no et pots treure del cap? Perquè ja portes dies que estàs allà a casa, pobre...
Ui!
Mocs.
És que li ha donat per molts dies a casa. El que ens porti avui ens pot explotar a nosaltres a casa.
I no són coses estranyes.
Estem dèbils i estem fràgils.
Sí,
ho has de tenir en compte. I ja vaig entendre la setmana passada que els dilluns són dies que no hem de tractar temes densos, ni morts, perfecte, ni coses estranyes. Val. Avui us vull parlar d'un dels meus jocs preferits, que és el Trivial Pursuit. Us agrada el Trivial o no?
Sí.
Costa, eh?
Què dius?
Jo depèn, sí, perquè a vegades, o sigui, les partides són tan llargues...
I difícils, les preguntes.
Sí, tu, que no acaben
bueno,
mai,
depèn de l'any que agafes, ja no les saps, clar.
Impossible.
Clar.
Jo tinc un Trivial, el que he jugat més, que crec que és del 80... pocs, que surt la República Democràtica Alemana, surten...
La URSS, no, sí, també.
Tot
no,
això, clar. I em sé aquelles respostes.
Per això, que vull dir...
Coses actualitzades no t'hi puc jugar, però allò...
O sigui, tu t'agrada aquell Trivial.
Exacte.
És que molta gent sabem jugar a un Trivial, clar, el d'un any, el i després seu, ja perdem si sortim
d'allà.
Escolta,
però hi ha gent que reuneix, que va a bars, home, que ho tenquen, i fan concursos...
Ja ho poden tancar, perquè amb el que duren... Que és el que
hi ha gent per tot.
Brutalitat, però bueno, molt bé.
I tinc uns amics que juguen al revés. Diuen la resposta...
I has de dir la pregunta.
Perquè ja és un vici molt heavy, aquell Trivial en concret.
Home, no, un moment, si la resposta és per dir-te alguna cosa, sí, pots dir, bueno,
clar, ja,
color
preguntes.
Del tomate, no? I és igual.
Un col·lectiu tancat de gent que es reuneix per jugar d'aquesta manera.
Al revés.
Exacte. Si us agraden els jocs de taula, esteu d'enhorabona, perquè els darrers anys hi ha hagut un auge pel que fa a aquest tipus d'entreteniment, però, des del meu punt de vista, res podrà superar mai el Trivial Pursuit, ni el Catan, que no hi he jugat mai, però ja et dic que no ho pot superar, ja t'ho dic ara, ni el Risc, que ho he intentat moltes vegades, però no sé com va.
Sí, és un joc fotut. Sí.
No, la normativa no l'acabo d'entendre. Sé que si tens Kamchatka, ets l'amo del món.
Mm-hmm.
Això és el que diuen.
Ja saps més que jo.
Però no, és un coneixement inútil, no em serveix de res.
És el típic joc que sempre el porten els reis i després no.
I que fa com molta il·lusió, sí, perquè té moltes figuretes de canons i coses així, i dominaràs el món,
però
no ho aconsegueixes
ambiciós,
mai.
Ambiciós.
O la Brisca. La Brisca és un joc que vaig aprendre a jugar-hi de petit i no me'n recordo per res.
Brisca? Em sona molt.
De cartes.
És de cartes.
Sí, sí.
Mm-hmm. I l'Uno?
No hi he jugat mai, tampoc.
Ah, no?
Bueno, no, no, no és un clàssic, també.
Del meu trivial, ja està.
No et treuen d'aquí, eh?
Fora. Aquest joc inventat per l'editor esportiu Scott Abbott i el fotoperiodista Chris Haney a Canadà l'any 1981 ha venut més de 100 milions de còpies durant els seus 42 anys d'existència. Se n'han fet un munt d'edicions, com de La Guerra de les Galàxies, de Juego de Tronos, de Big Bang Theory, de futbol, i n'hi ha una que m'ha fet molta gràcia, que és de La que se avecina.
Ah, oh, també?
Només categories de La que se avecina.
Potser hi ha també de Cuéntame.
Cuenta.
Segur,
perquè ja...
M'ha patat molt el cervell.
És la típica no? pregunta que et farien al Trivial Pursuit del Cuéntame.
Segur.
Qui va cantar aquesta cançó? Ja.
Però pel tema que ens ocupa avui, ens interessa la versió original del Trivial Pursuit. I és que el Daily Mirror, després d'un exhaustivíssim estudi, ha publicat un reportatge sobre les que considera les 10 preguntes més difícils d'aquest joc.
Bona.
I avui, seguint l'estela dels concursos impossibles de respondre, us formularé aquestes preguntes per veure si realment són tan difícils com afirma el tabloide.
Ok.
Dóna'ns la resposta i nosaltres fem la pregunta. Juguem a l'inversa, perquè això és molt xungo.
Impossible.
Igual de difícil.
Perquè
igual.
Dius que són les 10 més difícils.
Sí.
Les faràs en anglès?
Ja no encerto ni les fàcils.
Imagina't ara.
Però no hi teniu res a perdre, i teniu tot a guanyar, perquè són les difícils.
La dignitat.
No, Candela, perquè són complicadíssimes.
L'optimista, l'Uri, m'agrada. Sí, no? No,
bé, 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 ha vingut renovat.
Bé, bé.
Perquè s'ha passat el pont jugant al Trivial.
Algun bon m'ha posat encara. Endavant amb les 10 preguntes més difícils del Trivial Pursuit.
Puc xivar alguna cosa del guió?
Què?
A tot es diu, la resposta és incorrecta, perquè està convençut que no encertarem amb cap.
Home, escolta,
què és això?
Estic tan segur que no, ni he preparat un àudio d'encert.
Amb el carinyo que t'hem demostrat aquests dies, especialment la Medina.
No hi ha les respostes, però la resposta és incorrecta.
Què és aquesta poca confiança en el teu equip, Uri?
Aviam.
Mira, si n'encertem una...
N'hi ha una que jo crec que la podem
encertar. Amb tu no guanyaríem cap campionat d'Europa, eh?
No. I de fet, jo sóc bastant dolent amb el Trivial, realment, eh? Però m'agrada molt jugar-hi.
Vinga, va, endavant, que tinc moltes ganes de jugar.
Però tens copa o no, de premi?
Me l'estan buscant.
La Cantimplora.
La
Cantimplora.
Molt bé.
La Cantimplora sembla... Va, és igual.
És una mica copa.
Sí, fora. He fet un recull de les preguntes que considero més difícils.
Perfecte.
Ah, o sigui, dins de les difícils, les més difícils.
Menys una, que crec que és assequible.
Molt bé.
Però les contestem amb equip, val?
Va.
Perquè si no hi ha...
Molt bé, amb acord.
Va. Primera pregunta. Qui va ser l'assessor capilar oficial dels Jocs Olímpics de Los Angeles 1984.
Jo conec el dactilar, però el capital...
Però
ai, el capital. El capilar em falla.
Capital, no
això és una pregunta
però
real.
Però deixem també que els oients també... O sigui, la pregunta és l'assessor capilar oficial dels Jocs Olímpics de Los Angeles 84.
O sigui, a mi em preguntes, és real que hi havia un assessor capilar en els Jocs Olímpics?
I et faria dubtar.
I jo diria... O sigui, jo no, i em faria dubtar molt pensant... No.
A mi m'agrada molt la Mercè que diu deixem els nostres oients
que els estulati el cap.
Aquest joc, si saben la resposta, que truquin ara mateix.
99-30-62, perquè potser, escolta, és que tenim uns oients que ens els mereixen segur.
Però, un moment, assessor capilar a tots els esportistes que es presentaven als Jocs Olímpics d'Atlanta, de Los Angeles.
S'ha d'entendre com a sponsor. Val, això és una petita pinça.
Però què vol dir esponsor? Ah, que et regalaven xampú.
No, un esponsor.
Que esponsoritzava oficialment.
Home, cabells.
Hem de pensar... No, hem de pensar en alguna marca de cabells ara. O vinculada... Reblon. Una cosa així, per exemple.
Per exemple.
El Vidal Sassoon.
L'Oreal. Sí. Alguna cosa d'aquestes. Ha de ser una empresa que porta...
És L'Oreal?
Delta baix, no tinc... No sé, posa'm algú de sorpresa, perquè
ah,
sí.
Doncs,
és
mira.
Vidal Sassoon, no, sí senyora.
Bravo. Veus la Harke?
Perfecte.
Ara s'ha aturat el món. Vull dir,
truqueu el dels trofeus aquest que em va comprar.
Però quin delta baix, o sigui...
que m'emporti
un.
Però com, juro,
com de cosmètica Vidal dius Vidal Sassoon?
Mira, és l'únic xampú que té nom de persona.
La Bari Listo.
La Bari Listo.
A més. Sí, sí.
Xampú que té.
Vidal Sassoon té nom de persona.
Aquí va desaparèixer i es va transformar en HS.
Això, l'HS, clar.
Sí, sí. Jo pensava que ho hauríeu oblidat per complet.
Home, però Vidal Sassoon és un altre nivell, eh?
Sí, sí, no.
Jo només el vinculo a cremes del sol.
Sí? No, era aquell pot verd.
No, hi ha HS, tio.
De Vidal Sassoon.
HS, perdona.
HS Freqüència.
Bueno, va, que si no, no acabarem.
Va, endavant. Segona pregunta. Diu, qui va ser el baixista dels Beatles només en 4 aparicions del grup durant l'any 1960?
Ah, algú dels Beatles, això encara t'ho endevinaria.
Sí.
Baixista dels Beatles.
Durant 4 aparicions, l'any 1960.
Pista, pista. Sempre els mateixos.
Ah, no, bueno, el Trivial no hi ha pistes.
Mira, de nom es diu Chas, vale?
Tu saps? Sabies?
No, no en tenia ni idea.
Pues ja, va, Marta, no saps tu, Chassasun.
Digues una, Marta. Chassasun, diu.
Chassasun.
Bravo. Un tal Chas Newby, que va substituir el primer baixista, que no era ni Paul McCartney, llavors.
Imagina't.
Llàstima. Anem per la tercera. Quin rècord es va batre a Oxford, Anglaterra, el 6 de maig de 1954?
Rècord Guinness? Rècord...
És un rècord Guinness, a més a més.
Molt bé.
Sí, sí, acreditat.
Va, Marta.
D'apnea? D'apnea a Oxford?
De rem, diu el Ferran?
No.
De natació? Té a veure amb l'aigua?
Té a veure amb córrer.
Amb córrer?
Sí, velocitat. Heu de dir, jo què sé, una categoria i els minuts.
Ah, i els minuts?
I els minuts, també?
Però què ens demanes?
400 metres tanca.
Per exemple?
Val, amb què? Què es fa? Doncs amb un minut i mig.
Un minut i mig?
Bueno, potser sí, bueno, eh?
Parlem d'un rècord
que volava, no? Com els objectes dels hotels, vull dir, què és això? No, espera.
És la milla dels 4 minuts. Ah, doncs, o sigui, fer una milla, que és 1 km 600 metres, en menys de 4 minuts.
Bueno, has encertat el 4 i el minut, però tot
sí,
girat.
Està molt a prop, la Marta, encertar-ho tot. Darrera pregunta. Aquesta, per mi, és la més assequible, val? La bandera de quin país europeu és igual que la de Mònaco, sí? Però amb els colors invertits.
Ara no,
França? Però a veure, els colors de Mònaco és...
No, vermell,
és vermell i blanc.
I blanc, sí, senyora. Sí. Quin país europeu té una bandera igual, però amb els colors
Polònia,
invertits?
Polònia, diu el Ferran.
Oh!
Mira, vermell i blanc.
Bravo! Ferran Capdevila.
És que el Capdevila...
Lewandowski.
És bo.
Perfecte. Si encara no heu fet la carta als Reis, demaneu un Trivial Pursuit. És un pou de coneixement, a vegades és inútil, però sempre està bé aprendre tot jugant.
No t'ho esperaves, això, Uriel?
En absolut. Dos de quatre, 50%. Està superbé. Jo no en sabia ni una.
Veus? És que junts som més poderosos.
És això.
Però jo trobo, tot i així, que hi ha preguntes molt més complicades.
Això
és
del Capità Enciam. Sí. Això m'hauria de comptar.
Sí, aquelles preguntes que comencen a quin any...
A mi, posa'm au, d'història.
És la teva categoria, no?
És la meva categoria.
És el formatget.
Sí, a groc. No, era marron.
Sí?
Ara no sé si era marron o groc.
Marron són esports?
Ara t'ho dic, perquè ho tinc aquí. Geografia, azul. Arte i literatura, morado. Història, amarillo.
Història, amarillo.
Entrenamiento, rosa. Ciències naturales, verde. I deportes i passatiempo, naranja.
I el marrón, naranja.
I aquí no hi ha...
Ah, pues jo tinc un trivial que hi ha marrón.
Jo també tinc un trivial que hi ha marrón.
Potser era la...
No sé. L'orgànic.
Que no sigui el morado, no sé.
És que morado, és veritat. Bueno, ho sé, sí, com sigui.
No, era marrón.
Jugueu al trivial, va.
Sí.
Dos minuts que passen de les 3, res, marxem a publicitat i ja connectem amb la nostra corresponsalia a la Bodega Pepeta.
The Angry Buffalo.
Ja ens imaginem com deu estar el búfalo.
Enfada. Bueno.
Li hem preparat ja, diguéssim, el so.
El tranquimacín.
Sí, el tranquimacín i el so, per si de cas, per si diu renecs, per controlar-lo. Ferran ja està fent coach, ja està fent de... Tela, no, Ferran? Bueno, doncs ja m'ha vist el Ferran que tela.
Ha agafat a la taula, que sortirem volant.
Sí, digue-li, fes-li una arenga, que es relaxi, va, que després parlem amb ell, després a la publi. Fins ara.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge a la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que han passat de les 3 de la tarda, que cauen coses allà a la petxera, no sé què fan. Estan avui... Esteu aquí de dilluns, vosaltres dos, Paula.
Tan esbarats.
Moreno i Capdevila. Per cert, enhorabona als germans Bayona, que última hora, no?, que tenim.
Sí, el formatget seria de cinema, si juguéssim al Trivial, perquè la Sociedad de la Nieve competirà a millor pel·lícula de parla no anglesa als Globus d'Or del 2024. Per tant, molt bona notícia. I també, mica en mica, ens anem encarant als Oscars.
A Bayona ja en més d'una ocasió ens ha dit que farà una connexió especial al Catifa Vermella.
15 de novembre estrena als cinemes,
Doncs
dissabte.
Sí, i us hem de dir una cosa també, perquè hem d'agradir molt al Carlos, perquè aquest dijous hi ha la preestrena a Madrid, fan la preestrena a Madrid, i l'endemà vindrà...
Amb el patinet.
Amb el patinet,
home,
sí,
disparat.
Des de Madrid. Però directe, o sigui que no fos cas, que igual potser venen els dos, no ho sé jo.
Alerta, el patinet i el tren, eh?
Alerta.
Sí, no es poden pujar,
no,
els patinets al tren. No.
Arribaran els dos després d'aquesta estrena. Ui, no. Tenim una persona que ens està escoltant, i uns que està intentant fer una mica de temps per intentar que es tranquil·litzés, però jo no sé si ha arribat el moment o no. Buffalo George, bona tarda.
Hola.
Hola, Buffalo, com estàs? Hola.
Home, ja pots pensar com estic, no?
Estem patint tots, Buffalo. Com t'has llevat aquest matí?
Bueno, m'he llevat molt emprenyat, perquè, a més, he tingut que recollir tot el muntatge del Barça i tal, i això m'emprenya, perquè si hagués guanyat el Barça, ho hagués mantingut, perquè dimecres hi ha un altre partit. Però, per vergonya, ho retiro tot. Llavors... vaig més cansat de lo normal.
Escolta, no sé com ho veieu vosaltres, però, Buffalo, et veig, tot i que dius que estàs enfadat, et veig molt serè per això, O sigui, et noto molt, no? No creieu?
Resignat.
Exacte.
Ostres, tu m'esperava que estaries pitjor.
Era el Girona, i llavors...
Va, és veritat.
Si ha guanyat el Girona, a mi no m'enfado tant. M'enfado la meitat.
Bueno.
Perquè ahir em vaig donar compte d'una cosa, que és que estem on hem d'estar.
Bravo.
Els tercers, vull dir, el Madrid i el Girona estan per damunt perquè són millors ara mateix. Per tant,
sí, senyor.
Som els tercers quarts, vull dir, però ells estan a davant i llavors ens guanyen bé. I ens han guanyat el nostre camp, el Girona i el Madrid. Per què? Perquè són millors i s'ha acabat.
Molt bé, doncs escolta,
molt ben digerits.
Buffalo.
Això és de bon perdedor.
Sí.
S'ha de saber perdre, també.
És importantíssima aquesta vida. O sigui, que a Buffalo ens traiem el barret, de debò, No ens ho esperàvem. O sigui, a veure, no ens ho esperàvem. Ens pensàvem que estaries fotut, però...
La meva lectura, en reitero, que aquest entrenador dubto que acabi al final de la temporada. No penso tirar enrere. Això és inamovible, perquè el Barcelona juga malament i continuarà jugant malament. Vull dir, això no sé fins on arribaran, perquè això s'ha de tallar. S'ha de tallar. No tenen calés per fitxar un altre, però, bueno, el que no vol dir que fem el ridícul en cada partit.
No tens esperances, amb aquest entrenador. Ja ho has tirat la tovallola.
És que em penso que els jugadors ja li han pres el número, vull dir, aquest... Perquè ell acaba el partit i diu, no, és que hem de jugar millor, no sé què, ens aixecarem... Però, escolta'm, això ho fas en cada partit. Ja s'ha acabat, ja no et donem més crèdit a tu, nen.
Ara, Buffalo.
Entreta i deixa passar algú.
Deixa passar algú, no? O sigui, que cedeixi el lloc.
Via lliure.
Perquè, escolta, també és veritat que el Xavi doncs continua dient que l'equip està en construcció. Buffalo, tu com valores?
Amb un Barcelona no es pot donar tanta corda.
Ara.
Necessitem... Ja li han donat bastant, que aquest senyor ja porta el segon any aquí, No hem vist un Barcelona jugar bé per el que sigui. No l'hem vist quasi bé. L'altre dia amb l'Atlètic de Madrid va ser una al·lucinació. El partit que van fer. Però la prova està que no, partit ja ha fallat. I ara ve dimecres i ve aquí, anem a Amberis i són capaços de perdre.
Champions, no?, que hi ha el dimecres.
Home, això, Jordi, ja seria greu, perdre Amberis.
Jo no sé, que estan esperant que passi alguna cosa més gran, no sé.
Bueno, escolta, i si el Xavi es mengés els torrons a casa seva, tu qui posaries a la banqueta?
Mira, el primer que han de fer, és com no tenen calés, és posar el Márquez, el del segon equip.
Rafa Márquez.
De la casa.
Entrenador. del segon equip del Barça.
Contingència perquè busquin alguna cosa. I a mi m'agrada el que tenien aquí, el van fotre fora, el García Pimienta de l'Espai.
Ah, sí, senyor.
Té una bona trajectòria i coneix la casa, vull dir... també fitxaria l'Arteta, però l'Arteta és molt complicat amb l'equip que està i el que cobra. Però el García Pimienta per aguantar... Vindria amb els fills tancats, aquest senyor.
Bueno, doncs
però et sembla un entrenador d'entitat, realment, pel primer equip del Barça, García Pimienta?
Però ja s'està curtint amb les palmes, s'està curtint. Li veig una cara de mala llet que
m'agrada.
Que t'agrada.
Això és garantia.
Mira, parlant de mala llet, i el Mourinho, que el posaries a la banqueta?
Ui. Aquí.
El Mourinho.
No, el de l'ull no ho olvido, no.
A lo de l'ull, no.
Va ser molt lleig.
És molt mal educat, una persona mal educada. Mira,
no la volem a la banqueta del Barça.
El del Madrid és molt educat. És una persona que no em desagrada perquè és molt educat. Sobretot gent educada, que ha de donar al primer...
Potser li haurien de donar un paquet de xiclets al Xavi, com a l'Ancelotti, que és tota l'estora rosega.
Home, Xavi educat és, això sí que ho té.
Sí, però vull dir, a nivell de resultats, potser és la clau.
Sí, no ho sé. Bueno, Bufalo, escolta, que deies el muntatge, que dius que estaves desmuntant, quin muntatge té, perquè la gent també es faci la idea. Què hi passa a la bodega Pepeta quan juga al Barça?
La transformació, faig un Transformers aquí, faig un atrezzo, que no té cap local de Barcelona i per això ho omplo. Per això omplo el local, bueno, que m'ho curro.
Jo dono fe, eh?
Sí, sí, tu sempre hi vas.
Jo hi he anat i hi ha una ambientació que val molt la pena.
S'ha de demanar,
I d'aquí que Montjuïc estigui tan buit, perquè tothom està a la Pepeta.
Hauràs de cobrar entrada al final, Bufalo.
Està millor
aquí
que allà.
Sí,
Bufalo, ja per anar acabant, previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des de la bodega Pepeta.
Portava la sudadera i me l'he tret. Escolta'm, fa calor. Per ser el Nadal, fa calor.
Però és que també te'n sents parlant del Barça. Llavors, clar, que t'agafa més calor.
L'excitació em dona calor.
Clar. I, escolta, el trànsit com el tenim?
El trànsit està tranquil, clar. Suposo que tu... No, hi ha col·legis, no?
Sí, ja hem tornat. Fins al 22, no?
Sí. On estic jo, a aquesta hora, és molt tranquil·la. És molt tranquil·la.
Bueno, doncs escolta, gaudir-ho. Bufalo George, de debò, jo em trec el barret, perquè m'esperava
un
altre tipus de discurs per part de Bufalo.
Al final s'ha d'acceptar la realitat, tocar peus a terra i...
Bufalo, cuida't moltíssim. Va, que dimecres, no?, que és el partit, la Champions, ja parlarem, ja anirem parlant.
Revifalla.
Resultat pel dimecres, Bufalo.
Porra.
Jo, 1-3.
1-3.
Immens, Bufalo.
Positiu, però és que no m'acompanyen els
jugadors. Molt bé. Bufalo, George, un plaer, un goig. Cuida't molt, ànims.
Vinga, adéu.
Ciao.
Amunt.
M'he sorprès, Estic sorpresa, Bufalo.
És la resignació, Mercè.
M'ha agradat. Un Bufalo que m'ha agradat.
Bueno, a mi també. M'agrada que toqui de posar terra i que sumi així, doncs, on hem d'estar.
Sí. On hem d'estar, Candela?
On hem d'estar? Ara mateix estem a l'11 de desembre del 2023 i ens n'anem cap a l'11 de desembre de 1955. Aquell dia, a l'11 de desembre de 1955, va acabar en diumenge i ja s'acostava Nadal. Ja l'aire ja s'ensumava, saps? Ja respirava i per això el diari explicava que les Christmas estaven de moda. Per cert, que aquesta és la cançó que ha desvengat a la Mariah Carey després d'un munt d'anys. Sí. Aquesta és una cançó superantiga.
L'Uri ha estat desconnectat tots aquests...
Sí. Ha hibernat.
Tot, ja m'he fet repòs.
És el que has de fer quan estàs malalt, hibernar. Bé, les Christmas ho estaven petant tant que fins i tot Galeries Preciados, se n'en recordeu que quan existien Galeries Preciados, havia organitzat un certamen de Christmas en col·laboració amb l'Associació de Dibuixants Espanyols. I això al diari no li agradava gens perquè considerava que els Christmas era una costum exòtica. I, de fet, la primera postal de Nadal, perquè això són els Christmas, ve de Londres, de l'any 1843. Vull dir que nostra no era. Però a veure, no ens tanquem a costums foranis, perquè què passa?
Bueno.
No, perquè acaben penetrant igual. Vull dir, portem molts anys criticant Halloween i ara fem el Castajuín.
Sí.
I portem molts anys...
criticant el Pare Noel, i ara Pare Noel i Reis. Al final, relaxem-nos i unim-nos a l'enemic, perquè no s'hi pot cometre.
Com el Buffalo George.
Exacte. De fet, els Christmas, que són les postals de Nadal que us deia, triomfaven tant que fins i tot el servei de correus de l'època avisava la gent que, sisplau, les enviessin amb molta antelació, clar, perquè si no arribarien gairebé per Setmana Santa.
Mira,
això és el que els hi va passar als de... Ah.
Veus? Però ells ja aquí van tenir més vista.
Ah, en fi.
50, eh?
I de les targetes de felicitació passem a un matrimoni que ingressava en un convent.
No sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste.
La jove parella havien canviat els vots matrimonials pels vots de amb Nostre Senyor. No sabem si és que el matrimoni no els havia anat bé, o que van sentir la crida de Déu més tard, perquè mai saps quan la sents. Ell tenia 32 anys i ella 36. I portaven uns anyets casats, no tenien fills, i els dos eren manyicos. Llavors van ingressar en dos convents de Saragossa. Per l'entrada del convent d'ella, el marit sí que el van deixar sortir un moment de la cartuja, perquè feia poc que havia ingressat, va demanar permís als seus superiors i van dir, home, i tant. I el diari ho va fer la notícia, perquè gairebé tot Saragossa estava acomiadant també a l'entrada de la parella. Clar. Un moment, doncs, que... De cara a les festes...
Sí, home.
Està molt bé.
Està molt bé, és bonic.
I crida l'atenció, no, això? Home, vull dir, no passa cada dia.
No.
I de Nova York... Saltem a Nova York.
Uau!
Ah, és que estan passant, és que estan passant Nadal, moltes coses.
Nova York.
Nova York.
On t'ho diguis.
Start spreading the news.
Oh.
I'm leaving today.
Bo.
I want to be...
Frank Sinatra.
Uau.
Ja hi aniríem ara, eh?
Jo sí. Jo ja em començaria a agafar amb una farola, com si fos el Frank Sinatra.
Bajo la lluvia.
És igual, però és Frank Sinatra, sí, vull dir, m'és igual. Jo sempre imagino Frank Sinatra agafat amb una farola i cantant, sigui la cançó que sigui.
Elegants.
Però parlem de Nova York perquè s'estava posant les piles amb el tema de neteja. Segons el diari, Nova York era una de les ciutats més brutes del món occidental.
Brutes, això ho té, eh?
Però aleshores, però diu que s'estaven posant les piles, que estaven treballant en un pla de neteja per... hermosear sus barrios.
Molt bé.
És que hermosear...
Nova York,
m'ha patat
bonica.
Una mica el cervell, sí.
Posa't guapa.
Posa't guapa.
En
més,
català seria boniquejar.
Boniquejar. Boniquejar, suposo.
Preciosir.
A veure si existeix aquesta paraula en català.
Treure brillo de tota la vida.
Exacte. A més, en el Bajo Nueva York, en el districte de Wall Street, un dels bancs projectava un altre gran centre de gratacels com el Rockefeller. I clar, això tu poses un centre de gratacels i ja és més bonic. Vull dir, ja és neta. Sí. Més bonic no ho sé, però més neta. Després també havien condemnat a un advocat que havia fet escoltes telefòniques per obtenir informació privada.
No ho feu.
Vull dir, és que són les notícies de Nova York. Vull dir, el corresponsal anava
és
tot boig.
És un altre nivell de notícies,
és un altre nivell. És a dir, que havia demanat, per exemple, escoltar la seva sogra, que no tenia res a veure amb el seu cas. Però, bueno, saps allò d'escoltar la sogra? Que crec que em té mania.
Ja que estic
escoltant aquell cas de, jo què sé, d'estafa,
sí,
doncs escolta'm a la sogra, també,
clar,
saps? Bé. El problema és que el testimoni del cas per aquestes escoltes, i que havia de declarar per inculpar l'advocat, doncs no podia declarar perquè el dia abans l'havien robat. Concretament, li havien robat un abric de visor caríssim.
Ui.
I clar, estava molt afectada.
És que,
perquè, primer, l'abric era molt car, era de visor, i segon, perquè a Nova York un 11 de desembre no surti sense abric, perquè et quedes congelat.
Sí, sí.
I clar, el més trist del cas és que li havien robat l'abric per culpa del diari que estava cobrint la notícia de l'advocat, perquè havia escrit una notícia al mateix diari explicant que una de les testimonis del cas anava vestida amb un abric de visor.
Oh!
Llavors els lladres...
El devia comprar per Wallapop.
Ja existia, al 1955.
No,
hosti, és que m'aportes tu les notícies, Marta.
Clar. Bueno, i com va acabar tot plegat?
Doncs res, que l'advocat segurament devia quedar lliure, perquè l'única testimoni, que era la de l'abric de visor, no va poder comparèixer perquè li havien robat l'abric.
No,
i com
no,
que
no
es volia passar fred un 11 de desembre del 55, doncs no va poder declarar.
Bueno.
Què fem?
Sí, home, sí.
Doncs, bueno, no només passava això a Amèrica, també hi havien escollit... Allà a Amèrica també s'havia escollit l'actriu i l'actor favorit de 1955. Jennifer Jones i James Dean van ser els dos actors escollits pels americans aquell 1955. 14 milions d'espectadors van votar-ho, vull dir, va ser un vot públic. En el cas de Jennifer Jones, l'actuació que li havia valgut el guardó era Love is a Many Splendored Thing, i James Dean per Ease of Eden. James Dean, però, No se'm vantava mai que havia rebut aquest guardó, perquè, clar, el 30 de setembre d'aquell mateix any havia mort per un accident de cotxe amb només 24 anys al seu volant del Porsche 555 Spyder. Carai. De fet, només havia rodat 3 pel·lis i ja s'havia convertit en un mite, que és El Este de l'Edén, que és aquesta que acabo de dir, Rebelde sin causa i Gigante, que era just la pel·li que acabava de rodar el dia que es, o gairebé el dia que es va morir. Vull dir, fèiem...
Això és pregunta de trivial, eh?
Sí. El més fort, el cas, és que es veu que el cotxe amb que el va matar, aquest Porsche, feia molt poc que li havien donat. Mm. Llavors, ell se'n va anar a un restaurant, va dinar amb aquell restaurant, i es va trobar amb un altre tio, amb un altre actor, que tenia el mateix Porsche, i li va ensenyar, el senyor, en el James Dean, si utilitzes aquest cotxe, estaràs mort abans de les 10 de la nit del 23 de setembre. Sobretot si l'utilitzes de nit, perquè al James Dean li agradava córrer, i va dir, fotràs amb aquest cotxe. Però clar, què passa? Que el James Dean va tenir l'accident aquell 23 de setembre a les 6 menys 10 minuts de la tarda, que potser ja començava a fer... O sigui, va ser com una premonició.
Home, t'ho diràs.
Que és una d'aquelles frases que si la dius i no passa res, ningú se'n recorda, però com la diguis i passa alguna cosa, doncs ha quedat a la història que algú més o menys va predir.
Sí. Carai.
La mort de James Dean.
Pobret.
Doncs, Déu-n'hi-do, nosaltres passem ara de nou a l'actualitat.
El 2023.
Aquest 2023, 11 de... Ui, ja, 11 de desembre.
És horrorós. Anem molt ràpid, massa ràpid.
Massa ràpid.
Què passa aquí?
Francisco, massa ràpid. Passen els anys, també.
Sí, això sí.
Això sí.
T'ho asseguro. Sí, sí.
Va, que marxem res a publicitat, però abans deixar que fes-nos un abans d'en qui farà la digestió avui.
Doncs avui parlarem amb la Selva Córdoba, que és recepcionista de l'hotel Comtes d'Urgell, Andorra, perquè es veu que els hotels, doncs això, hi roben coses i descobrirem si allà a Andorra també passa.
Vinga, doncs després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, que 7 minuts ens situem a 3:45 ja de la tarda. I a veure, ens ho avançava abans la Harke. La guia a Alemanya Wellness Haven. Han encastat, Harke, els clients de 1.400 hotels de luxe d'arreu d'Europa per saber quins són els productes més robats. Llavors, qui no s'ha emportat, doncs, per exemple, mai una tovallola d'un hotel? Jo espero que no.
Com?
Tu te n'has emportat?
No.
No, val, no ho facis. O un coixí.
Mai. Un coixí? Què n'has de fer d'un coixí?
No ho sé.
No ho feu.
O, no sé, un sabonet. Potser un sabonet. Mira. Sí, eh? O el raspall de dents que tens.
Això també.
Saps? Que van bé, sí, d'aquests de viatge.
Sí. O a vegades els barretets aquells de la dutxa. Van també bé. Van bé.
Van bé.
Sí. I allò ja també és veritat que sí. Els hotels ja tenen vista i ells ja ho posen un paquetet amb el nom de, amb el nom sí. de l'hotel i això fa doncs, que tu ho dus al necessari i després sempre hi vas pensant. Vull dir que això és màrqueting, saps? Els sí. de l'hotel ja ho fan una mica per això.
A veure, nosaltres estem enumerant aquests objectes no perquè algú ho hagi fet. Bueno, sí, perquè algú ho ha fet concretament, a dir d'aquí. Perquè... No saps per on vaig, no, Jarque? Doncs perquè aquests objectes sí. els ha recollit aquesta guia alemanya, perquè van des d'un coixí a un matalàs.
Sí, es veu que això, aquesta guia alemanya, la Wellness Heaven, ha fet una mica una llista doncs, de tots aquells mobles o complements de les habitacions, doncs els més robats d'aquests hotels de luxe. Són petits souvenirs sense malícia, que això sí, al final són un record i, com dèiem, a l'hotel tampoc li costa... li suposen.
Però, perdona, hi ha la llista aquesta, és que això ho hem de dir, un matalàs, un televisor o un piano de cua de la recepció.
Que la gent roba això.
Que això la gent ho roba.
Fins i tot imagina't quina maleta, com de gran ha de ser aquesta maleta perquè t'hi càpiga un piano de cua? Ai, són molt grans, eh?
Molt.
O has de... no ho sé... Has de ser com un escapista per poder sortir de recepció amb això. Avui hem volgut posar el termòmetre també a casa nostra i veure si aquí la gent, doncs, quan acaba la seva estada als hotels, també s'endú un souvenir doncs, sense pagar res. Per això hem trucat a la Selva Còrdoba, que és recepcionista de l'hotel Comtes d'Urgell i que està a Andorra. Què tal, Selva? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. No sé si habéis leído este estudio de Wellness Heaven, esta guía alemana de viajes, que dice que la gente se lleva colchones, televisores, incluso un piano de cola de una recepción de hotel. No sé si vosotros también os encontráis con este o con estos pequeños hurtos.
Bueno, pequeño, un colchón, no lo veo, pero...
Claro, nos ha impactado mucho esto, ¿no? ¿Cómo te llevas un colchón o un piano de cola de un hotel?
No, es muy, muy, muy horroroso. La verdad que sí, hemos tenido situaciones, pero no a ese nivel. Por lo general aquí en nuestro hotel es un público muy familiar y no es de llevarse cosas. Uh-huh. De hecho, en ocasiones, a ver, puedo comentarte así, secadores de pelo, toallas.
Pero secadores de pelo sí, ¿eh?
Mandos del bebé también. Los mandos del bebé también suelen llevárselo. Uh-huh. Pero no a ese nivel tan grande como un colchón o un piano.
Claro.
Dime.
No, que claro, es que pensábamos nosotros, ¿cómo sales con un colchón del hotel sin que nadie se dé cuenta? Bueno, llama la atención.
Por parking se puede ver, ¿no?
Bueno, sí, pero súbelo al ascensor. Es decir, que hay unos problemas allí logísticos que la gente ya entendemos que debe ser profesional o que lo deben haber hecho ya varias veces. Comentábamos también con el equipo, Selva, que uno de los clásicos quizás de los hoteles no son las toallas. No sé si a vosotros aquí el Hotel Comtes d'Urgell Andorra también nos desaparece alguna. De toalla.
Sí, no en cantidad, pero sí en ocasiones. Pero como les comento, o sea, el público es tan familiar que luego nos escriben un mail y nos comentan si la pueden enviar vía correo o con algún mensajero. O sea, sí, pero no tan grave. No tan grave. Inclusive en ocasiones se han llevado sin querer la tarjeta de la puerta, la llave.
Claro.
Y la han enviado por correo y con una cartita pidiendo disculpas y demás, o sea, muy, muy gratificante.
Bueno, esto es de agradecer. Selva, hemos leído los comentarios de vuestro hotel y una de las cosas que destacan es que tenéis muy buen desayuno. Claro, otro clásico a veces es, ¿no?, ir a estos buffets generosos de los hoteles y, bueno, salir con alguna magdalena en los bolsillos, ¿no? No sé si vosotros también notáis esto, ¿no?, que la gente pues sale a lo mejor de estos buffets con algún alimento que más.
Mira, la verdad es que el público que tenemos, no. En otras ocasiones, en la misma cadena de hoteles, sí hemos vivido que tal vez rellenan sus propias botellas con el zumo de la mañana, con agua inclusive, que a lo mejor es embotellada ese producto y se vende. En esos casos sí. Y sí, una magdalena, ¿por qué no? También en algún rincón, pero... pero no, la verdad que vuelvo a insistir, es un público muy grato, muy muy familiar.
Bien.
Tenemos durante la semana tenemos escolares y tal vez los escolares son un poco más revoltosos, pero sinceramente no tan extremista, ¿no?
Bien. Déjame decir, Selva, que en esta guía Wellness Heaven dicen, listan objetos tan dispares como albornoces, perchas, bolígrafos, cosméticos, pilas de mandos a distancia, cubertería, pero incluso obras de arte, mantas también, máquinas de café, teléfonos, televisores, secadores de pelo, la nevera del minibar o, como decíamos, un piano de cola. Por suerte, como tú apuntabas, Selva, vosotros tenéis gente un poquito más civilizada, ¿no? De que se comportan.
Sí, total, o sea, no.
Bien.
Demasiado.
Claro, ahora salimos de este puente de la Constitución y la Purísima. No sé cómo está Andorra, cómo han ido estos días y cómo se presenta también la campaña de Navidad y de invierno.
Bien, la verdad que el puente fue, si bien Andorra es un país muy pequeño, la población supera. Entonces, sí hay un poco de caos en la carretera para llegar a los sitios. Conseguir parking es un problema, porque inclusive algunos de nuestros clientes terminan aparcando muy lejos del hotel. Por suerte es pequeño y caminando en 10 minutos uno está en cualquier sitio. Pero bien, bastante bien. Hemos recibido buenos comentarios y más del personal, por el cual estamos muy agradecidos. Pero bueno, considero que tenemos un equipo calificado para brindar servicio.
Fantástico.
En las diferentes áreas del hotel.
Muy bien, déjame terminar. Claro, vosotros aquí en Andorra tenéis muchas pistas de esquí. No sé si la gente que vuelve de esquiar, supongo que muchos de las personas que se alojan en vuestro hotel serán personas que durante el día también suben a pistas. No sé si al bajar este tipo de turistas también dejan, al haber hecho deporte, si esto comporta que las habitaciones a lo mejor queden más sucias o si tenéis algún tipo de húmeda por la nieve que se deshace. No sé si esto implica o si el turista de invierno pues es un poquito más sucio que el de verano, quizá.
Sí, mira, nosotros estamos en el centro prácticamente, o sea, no estamos en pista que se compara. Nosotros no estamos tan preparados como hotel de esquiador, ¿sí? U hotel de montaña. Por ende, nuestro público es más de compras, más de caldea. Tenemos cerca de aquí del hotel, a dos calles simplemente, el centro termal caldea, que es uno de los atractivos máximos de aquí de lo que es el centro, ¿sí? Sí tenemos esquiadores, pero bueno, lamentablemente aún la nieve es poca y se han habilitado muy pocos sectores. Pero, como te digo, nuestro público es familiar y no tan esquiador.
Muy bien. Más de relax, ¿no? Me comentan que seguramente este público robará ya las toallas en caldea, ¿no? Aprovechando que van allí a pasar el día y así os ahorráis que os la roben.
Claro, quitarle en caldea, sí. Bueno, estos casos van a vivir.
Muy bien. Selva Córdoba, recepcionista, como decíamos, del Hotel Comtes d'Urgell, a Andorra. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien esta temporada de invierno. Esperemos que nieva muchísimo y nada, y que tengáis a muchísima gente también por Caldea y visitando vuestro bonito país. Muchísimas gracias por atendernos.
Por favor, a ti por hacernos participar. Un placer.
Gracias, Selva. Buena tarde.
Buenas.
Radio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a obac1915.com. Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Passat de dos quarts a quatre de la tarda. Clar, normalment a aquesta hora els dilluns entra per la porta de l'estudi de Ràdio Estel el xèrif de l'actualitat, en Pau Massip. Però ha començat a sonar la sintonia i ha aparegut una altra persona, per tant la Paula aquí ràpida, com la xèrif, ha canviat la sintonia directament. A veure, Judit Caselles, què ha passat? Vull dir, jo ara a mi, aquí...
Bona tarda, Marcel. Sí, aquest tu juro ju m'ha desconcertat, però m'encanta, eh? O sigui que...
I és la teva sintonia. Escolta, no l'havies... La sintonia d'en Pau no l'havies escoltat encara, no? La del
no l'havia escoltat, no l'havia escoltat, però bona, aquest invent que heu fet amb el tu juro ju em sembleu molt ràpids, eh?
Quin crossfade, la Moreno, rapidíssima.
És una gran tècnica.
A veure, per fer aquesta secció hi ha una cosa que és un requisit essencial, no sé si t'ho ha dit en Ferran.
No.
Que és saber-se el número de verificat.
De debò?
Ara ho has de verificar, no? Tu això, aquesta informació. Va, tu no pateixis, perquè és el final. Perquè al final parlem sempre amb la gent de verificat. I avui un tema que, per cert, va molt unit amb l'agenda d'aquesta setmana. No pateixis, perquè si no ja el donaré jo. Sempre hi ha aquesta conya amb el Pau Massip que no sabem ben bé si donem correctament el número de verificat. Tu ens posaràs al dia de la setmana que ens espera, no?
Sí, i tant. Comencem ja, Mercè?
Vinga, va. Què esperes tu d'aquesta setmana?
Mira, doncs t'explico que demà la Unió Europea torna a debatre si el català ha de ser llengua oficial a Europa, la trobada de reunir els ministres d'exteriors de la Unió Europea i el govern espanyol hi portarà l'informe que ha fet per avaluar quin cost tindria que el català fos oficial a Europa, que són 44 milions. Per tant, 44 milions és el cost que tindria de fer el català llengua oficial. Si a més el català el govern espanyol digués també vull que sigui oficial el gallec i l'eusquera, que ja saps que també s'havia parlat molt, el cost pujaria fins als 130 milions. Per tant, amb aquestes dades a la mà, demà el Consell de la Unió Europea haurà de decidir si vol que el català sigui llengua oficial o no, o si tira la pilota endavant i diu que mira, saps què? Que millor ho parlem més endavant.
Un altre dia, no?
Sí, sí. Justament demà també és l'últim dia que acaba aquesta presidència del Consell de la Unió Europea a mans del govern de Pedro Sánchez, perquè a partir de l'any vinent qui ostentarà el càrrec serà Bèlgica. Ja sabeu que és rotatiu, que van canviant de països, doncs ara ja acaba el torn d'Espanya i comença el torn de Bèlgica. I just quan demà hi ha tota aquesta qüestió a Europa, també el Congrés dels Diputats fa el primer debat sobre la llei d'amnistia. En aquesta sessió...
Què vol dir, que s'aprovarà ja la llei?
No.
No.
No, és el que t'anava a dir. En aquesta sessió és simplement un primer pas, d'acord? En què els partits el que faran és debatre, fer un primer debat sobre aquesta llei i decidir si volen que es comenci a tramitar per la via d'urgència perquè finalment d'aquí una setmana s'aprovi. Per tant, seria com una primera fase per portar-ho a votació més endavant. En tot cas, ja se sap que sí que tirarà endavant, que la llei continua tramitant-se, perquè tots els partits que van donar suport a Pedro Sánchez en el seu moment, excepte Coalición Canària, han dit que hi votaran a favor. O sigui, només és Coalición Canaria que ha dit que el seu partit sí que va donar suport a Pedro Sánchez, però que no dona suport en aquesta llei d'amnistia i que, per tant, es posa al costat doncs, de PP, Vox i UPN.
Per tant, Judit, el que veurem demà al Congrés dels Diputats sobre aquesta llei de l'amnistia és els portaveus, diguéssim, que faran debat, no? Que crearan un debat al voltant de l'amnistia i ja està, però no veurem res més. No,
no veurem res més. O sigui, demà és interessant, no?, perquè hi hagi aquest debat i perquè puguem sentir com es defensa cada partit, però demà no queda aprovada. Sí que es vota, però es vota només si es vol que aquesta llei comenci a tramitar-se.
Val.
És bastant senzill, és només... Aquesta llei s'ha de començar a tramitar, sí o no.
Val.
I tot fa pensar que sí, que sortirà que sí. I el que sí que estarà molt bé és que es pugui sentir, no?, aquest posicionament dels partits. De fet, ja m'ha anat sentint, no?, que el PSOE ho defensa molt doncs, per millorar la convivència a Catalunya, Sumar també, que es pronuncia en aquest sentit, els independentistes, no?, que fan bandera d'haver aconseguit aquest reclam que feia molts mesos que feien.
Ostres, Judit, i jo crec que també pot ser molt interessant a veure com ho veus tu, perquè aquí va ser la setmana passada, no?, que es van reunir amb Santos Cerdán, que es van reunir...
Sí, Junts es va reunir en Santa Cerdana a Suïssa, sí.
Clar, llavors, aquí pot ser que es pugui, no?, deixar entreveure alguna cosa, a veure com estan anant aquestes reunions, no?, cap a on va la cosa, si estan a favor, si no estan a favor, no?
Sí, a veure, és veritat que el PSOE amb aquestes reunions, i també Junts, estan tinguent un perfil molt baix a nivell de que prefereixen no explicar gaire com van.
Val.
Però sí que és cert que sempre... Hi ha aquella coseta que deixen anar i en què els periodistes segur que ens hi podem enganxar.
Això mateix.
Per tant, sí, segur que sí que també ho veurem i també aviam què n'opina el PSOE sobre el dret a l'autodeterminació, que segons Junts ho va posar al damunt de la taula en aquesta reunió i el PSOE de moment diu que ni parlar, no?
Doncs estarem pendents sobre aquest debat sobre la llei d'amnistia de l'amnistia al Congrés dels Diputats i demà, també és demà, aquesta vaga d'infermeres?
Sí, demà també comença aquesta vaga d'infermeres convocada per Infermeres de Catalunya i bàsicament el que reclamen és que hi hagi millors condicions salarials i que també reconegui la seva feina. I si comença demà, per tant, si algú ha d'anar al metge o a l'hospital, doncs previsió i paciència perquè hi ha aquesta vaga que de moment estem a l'espera de saber si serà molt secundada o no serà molt secundada.
Bueno, doncs aquesta alerta que ens explica avui la Caselles amb aquesta vaga d'infermeres prevista per demà, dimarts 12 de desembre, i el dimecres 13... Aragonès declara la ciutat de la justícia davant el jutge que investiga el cas Pegasus.
Sí, a 9:45 del matí el veurem entrar a la ciutat de la justícia perquè ja recordeu que ell va denunciar, no?, que havia estat espiat amb el programari Pegasus, ell i també 60 líders independentistes més, i el que fa en aquesta sessió és anar doncs, a declarar com ha estat espiat i qui també està citada és l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, que recordeu també que va dimitir precisament per aquest cas, perquè s'estava estudiant si darrere d'aquest espionatge hi podia haver o no el guarda espanyol, està declarada citar, el que no sabem és si hi anirà o no hi anirà. Però en tot cas sí que està declarada a declarar per aquest cas.
Per tant, Judit, en quin punt està l'assumpte Pegasus, no? Perquè tu dius que demà, no?, hi ha aquest interrogatori, no?, entenc per aquestes parts, no?, que són testimonis o en quin concepte, no?
Clar, o sigui, el cas d'Aragonès és com afectat, perquè ell va ser un dels espiats per aquest cas, i Paz Esteban sí que és més en qualitat d'investigada, perquè recordem que els independentistes diuen que Paz Esteban sí que podria estar al darrere d'aquest espionatge. Per tant...
Bueno, interessant, també, sí. No? El que es pugui arribar a explicar, no?, d'aquesta declaració, si més no, del president del govern català, Pere Aragonès. Demà a la ciutat de la justícia. També demà, dia important per Arrels.
Demà passat també dia important per Arrels, perquè ja sabeu que cada any fa un recompte de les persones que viuen al carrer, a la ciutat de Barcelona, i dimecres torna a haver-hi aquest recompte. De fet, han fet una crida a que tota la gent que s'hi vulgui unir com a voluntària per fer aquest recompte, que està molt convidada també a unir-se en el seu equip i a poder donar-los un cop de mà en comptar això, el nombre de persones que viuen al carrer i poder retratar una realitat que està doncs, cada vegada més extensa a la nostra ciutat.
A l'ordre del dia, sens dubte, i també amb aquesta baixada de les temperatures. Per tant, aquest recompte de persones de Reels Fundació ho sabrem ja el dijous, si sí. no m'equivoco, no? El dijous, sí. el dijous 14. I ja, anem acabant la setmana, divendres 15... Què tindríem? Tindríem alguna cosa o no? No, em sembla que no, que em sembla que la marató de TV3 és el cap de setmana.
És el cap de setmana, sí. exacte. Sí, llavors tenim el cap de setmana, que diumenge hi ha aquesta marató sobre la salut sexual i reproductiva, uh-huh. que segur que ja n'heu vist anuncis i ja s'han començat a fer alguns actes per recaptar diners. Doncs diumenge ja hi haurà aquesta marató, que aquest any això sobre la salut sexual i reproductiva. I també deixem aprofitar per dir-te, Mercè, que aquesta setmana també hi ha la inauguració de l'any Tàpies per celebrar els 100 anys del naixement de l'artista uh-huh. i que a partir d'ara doncs, hi haurà noves exposicions sobre aquest artista. Una d'aquestes exposicions es diu L'empremta del Zen, que mostra doncs, l'interès que va tenir l'artista per aquesta tradició oriental, i una altra exposició que es diu A igual a A, B igual a B, que reflexiona sobre la bellesa i la poesia en el procés de creació del coneixement científic. Per tant, ja sabeu que si algú està interessat doncs, en Tàpies, doncs, que comença la celebració dels 100 anys del seu naixement i totes les exposicions per qui les volien veure.
Que es pugui començar a veure. Per cert, ens hem deixat, i ho hem fet amb ganes, perquè justament avui no, hi ha hagut aquesta compareixença de la consellera d'Educació, Anna Simó, que justament ha parlat ja sobre l'informe PISA. No?
Sí, i també ha detallat no, sobre quins són els problemes que hi ha en el sistema educatiu actual i ha anunciat algunes mesures per posar-hi solució. Mira, per exemple, algunes de les que ha anunciat Mercè és que creu que s'ha de millorar la formació dels docents, que els docents no estan prou actualitzats i que per això doncs, s'ha de millorar la formació que tenen. També ha explicat que s'han de millorar els programes de lectura i matemàtiques, perquè ja recordarem tots que aquests eren un dels punts en què els alumnes catalans van treure pitjors notes en lectura i en matemàtiques. Que també ha explicat no, que s'ha d'avançar cap a aquesta educació gratuïta dels 0 als 3 anys, mm-hmm. perquè els infants comenci no, l'escolarització com abans millor, i que també hi ha d'haver-hi doncs, un compromís de país perquè hi hagi la inclusió dels alumnes vulnerables i que no hi hagi ningú que quedi al marge del sistema educatiu.
Que quedi exclòs, no?
Sí.
Doncs gràcies, Judit, justament per posar-nos aquest tema damunt la taula, perquè ara mateix ja passen 2 minuts de 3:15 de la tarda i justament amb els companys de Verificat també volem parlar d'aquest tema, aquest tema relatiu a l'informe PISA. I és per això, Caselles, que et demano que et quedis amb nosaltres.
Em quedo, per
parlar amb els companys de Verificat, perquè, com ja sabeu, en un primer moment la Generalitat va atribuir els mals resultats que ens explicava ara la Caselles d'aquest informe a la sobrerepresentació de l'alumnat immigrant. Val a dir que posteriorment va rectificar. Però avui volem parlar de què diu l'evidència empírica sobre aquest tema. I és per això que saludem aquesta hora a la Serena Lordache. Ella és fact-checker de política i discurs d'odi de Verificat. Hola, Serena, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, què tal?
Serena, són atribuïbles no, els mals resultats de les proves PISA, que ara en parlàvem amb la Caselles també, avui també hem escoltat novament doncs, a la consellera d'Educació, Ana Simó, a la migració, com va assegurar en un primer moment al govern. Ho hem de deixar clar, que no va ser, i tu, Caselles, ho sabràs millor, no va ser pròpiament la consellera, sinó que va ser la part tècnica. No?
Sí, va ser el secretari de Política secretari. General, si no vaig equivocada.
Uh-huh. Serena, com ho tenim, això? Com ho veus?
Doncs mira, la resposta curta és que no. I la prova d'això és que si excloem la població immigrant de primera i segona generació i mirem les notes doncs, només dels nadius, també veiem una davallada i uns resultats baixos en comparació amb altres comunitats autònomes i amb altres països també de l'OCDE. Però és veritat que val la pena doncs, aprofundir i explicar aquest tema perquè, com en molts casos, quan parlem de migració, la resposta curta no ens acaba d'explicar no, tota la realitat i podem caure en explicacions esbiaixades.
Esclar, i clar, vosaltres això hi heu posat fil a l'agulla. Hi ha diferències en les notes dels alumnes estrangers i els alumnes que han nascut aquí o que tenen pares nascuts a Catalunya?
Uh-huh. Doncs mira, diferències n'hi ha. Que els alumnes estrangers treuen notes més baixes de mitjana i també tenen un major risc de fracàs escolar és una realitat.
un dels principals indicadors d'això és deixar d'estudiar després de l'ensenyament obligatori, no? Després de l'ESO. En aquest cas, el percentatge d'abandonament escolar prematur dels alumnes estrangers duplica el dels alumnes de nacionalitat espanyola, perquè ens fem una idea, no? El 38% dels estrangers doncs, deixa d'estudiar després de l'ESO, mentre que en el cas dels alumnes doncs, de nacionalitat espanyola, el percentatge és del 16%. Són dades del 2018. I això és important tenir-ho present perquè... preparant doncs, aquest tema, també vam parlar amb molts experts que ens deien que l'abandonament escolar prematur és un dels principals indicadors del risc d'exclusió social. És a dir, que una persona que no continua els estudis després d'obligatòria, més probabilitats de trobar-se en risc d'exclusió social quan sigui adult. I això alhora doncs, també pot acabar repercutint en l'educació dels seus fills i és com un peix que es mossega la cua i per això és un indicador molt important el que... doncs, s'ha de posar especial èmfasi i influeix, doncs, això. Influeix en molts factors.
Clar, Serena, però justament els alumnes estrangers, el per què, no?, els alumnes estrangers els hi costa més. Llavors, tindria a veure amb la barrera de la llengua? Vosaltres ho heu verificat?
Mira, doncs, entre d'altres factors, la llengua, per exemple, en seria un. Aquesta diferència, doncs, entre nadius i estrangers, tant en el percentatge d'abandonament escolar com en les notes, no es dona per l'origen de l'alumne. Hi ha com factors molt diversos que intervenen, des de la situació laboral dels pares, al nivell d'estudis de les famílies, l'any d'arribada al país, les llengües, també, com dèiem, parlades a casa, i també la segregació del centre educatiu són alguns dels factors més correlacionats amb el fracàs o l'èxit educatiu dels estudiants. Ser d'un país o d'un altre, en general, explica poques coses. Hi pot haver un alumne doncs, del Magreb que tingui molt bones notes i un altre que no. Igual que hi pot haver un alumne nascut a Catalunya de pares catalans i d'avis catalans que tregui molt bones notes i un altre que no. I, de fet, això ho veiem quan igualem les condicions socioeconòmiques entre alumnes estrangers i nadius. Hi ha un estudi, una anàlisi publicada a l'anuari del 2020 de la Fundació Bofill que fa exactament això, i en el que veiem que un alumne estranger que té característiques socioeconòmiques similars a les d'un nadiu treurà, doncs, notes més similars. I un alumne nadiu que ve d'un entorn amb dificultats socioeconòmiques tindrà uns pitjors resultats i més risc de fracàs escolar, igual també que un alumne doncs, vingut de fora amb les mateixes condicions.
Clar, Serena, una altra coordinada important, creiem, doncs, amb aquests resultats que es van donar a conèixer la setmana passada, relacionat al fet que els alumnes estrangers de mitjana tinguin uns pitjors resultats acadèmics, tot i que això no s'expliqui pel seu origen, com hem dit, com tu ja bé has dit, afecta d'alguna manera la resta d'alumnes? És a dir, preguntat d'una altra manera, el rendiment de la classe es pot veure perjudicat?
Doncs mira, l'evidència sobre això és bastant baixa. És a dir, podem parlar de percepcions, que és doncs, el que moltes vegades escoltem, no? Que un professor diu això, que un altre doncs, diu el contrari, perquè hi ha realitats diferents. Però si no m'ho mira quins estudis i quina evidència hi ha sòlida sobre això, la veritat és que els resultats són bastant poc concloents. En l'àmbit espanyol hi ha investigacions sobre l'impacte de la concentració d'alumnat estranger en un centre, que ens diuen que, per exemple, si hi ha menys d'un 15 o un 20% d'alumnes estrangers al centre, els alumnes nadius no es veuen afectats de cap forma. Mentre que, si aquest percentatge supera doncs, aquest llindar del 15-20%, hi pot haver un efecte negatiu. És a dir, els alumnes nadius podrien tenir més probabilitats de no passar de curs perquè treuen pitjors notes. Però el que és important també mirar darrere d'aquest fenomen, quan parlàvem amb els experts, ens deien que aquí pot haver també com una trampa, perquè quan a una escola comencen a arribar molts alumnes estrangers, el que pot passar, i sovint passa, és que molts alumnes nadius canvien de centre, que els pares doncs, mostren un rebuig no?, cap a aquesta migració i traslladen els seus fills a altres centres, concertats, privats, o centres en què no hi ha tanta migració. I això fa, doncs, que ho fa principalment això? Ho fan les famílies que doncs, tenen més recursos per permetre-s'ho i, per tant, marxen del centre aquells nens que venen doncs, de famílies que sovint són també els que treuen més bones notes perquè són els que han tingut accés a més ajuda, extraescolars, classes particulars, etc. I quins són els alumnes que es queden al centre? Doncs aquells alumnes nadius que viuen realitats complexes, igual que la majoria d'immigrants. Llavors, tornem a veure que les condicions socioeconòmiques acaben també explicant una mica el que hi pot haver darrere d'això, que a vegades dir que si hi ha més d'un 15% de concentració d'alumnes estrangers en un centre, tampoc vol dir que el rendiment baixarà. No és tan senzill com això, sinó que hi ha explicacions diverses darrere.
Clar, això és curiós perquè ara, Serena, ara que parlaves d'aquestes proporcions i justament de la importància, no?, d'entendre també qui hi ha al darrere d'aquests números que estem acostumats a fer servir. No sé si vosaltres teniu el percentatge d'alumnes estrangers a les aules de Catalunya.
Doncs mira, a Catalunya la proporció d'alumnes estrangers a les aules, tenint en compte tant primària com secundària, és del 16% de mitjana, i si mirem només el sector públic és una mica més alta, del 18,6%. I això eren dades publicades pel departament ja de fa dos cursos, del 2021-22, però una mica pel que han estat dient des del departament també aquests últims dies, que ha tornat a sortir el tema arran de PISA, les xifres es mourien també al voltant d'això, un 16% de mitjana.
Clar, jo crec que per ja anar acabant una mica, i nosaltres agraïm moltíssim doncs aquesta col·laboració que tenim verificat cada dilluns aquí al Fabricació Pròpia. Per tancar una mica aquest tema, Serena, què s'ha de fer perquè l'escola, i volem remarcar sobretot, l'escola pública garanteixi aquesta igualtat d'oportunitats, que és un de, al cap i a la fi, és un dels seus objectius, no? Com ho veieu vosaltres?
Doncs, pel que hem parlat també amb els experts i amb els estudis que hem consultat, ser conscient de la realitat dels centres, doncs, és el primer pas, òbviament, i veure això, doncs, que existeixen diferents realitats als centres. També és important fer èmfasi, doncs, en el procés d'integració dels alumnes que arriben nous, i també rellevant l'enfocament pedagògic, que ens deien alguns experts, perquè... doncs això, la presència d'alumnat nouvingut no acabi determinant, no?, les relacions o l'aprenentatge de tot l'alumnat. És a dir, s'han de tenir en compte, doncs, quins continguts prioritzar amb aquests alumnes que acaben d'arribar, el temps que necessiten per assolir els aprenentatges, dinàmiques que hi poden haver a l'aula. S'ha de tenir en compte tota la fotografia més gran de la pedagogia del centre, no?, del programa educatiu, perquè aquests alumnes es vegin acollits i no s'acabin despenjant del sistema d'alguna forma.
Serena, ara sí que et prometo, és l'última pregunta, però des de verificat, heu notat vosaltres aquests darrers dies, després de l'informe PISA, us han demanat, no?, aquesta verificació d'aquesta notícia?
Nosaltres, la veritat és que teníem la PISA ja feta, just fa un mes la vam treure, perquè va ser una investigació que ens va portar bastants dies, perquè ja et dic, l'evidència és una cosa que falla una mica amb aquest tema.
Yeah.
I partia d'una verificació que vam fer concreta, d'una declaració que afirmava que l'alumnat estranger provocava fracàs escolar, no? Llavors, doncs, vam buscar tota l'evidència que hi havia al respecte i ens va sortir aquest tema que tenim publicat a la nostra web, i justament, doncs, la setmana passada, quan vam veure que des del departament atribuïen d'alguna forma els mals resultats de les proves a la migració, vam dir, tenim precisament un tema fet sobre això, i el vam com tornar a rellançar, i la veritat és que molta gent com ens ho ha agraït amb l'explicació que hi havia el tema.
Nosaltres sempre us demanem, Serena, doncs justament si hi ha algú ara que ens estigui escoltant i ja sigui d'aquest tema o d'altres temes, perquè vosaltres esteu a la guai de tot el que passa, sobretot al món de les xarxes, no? Què hem de fer? Per si hi ha algun oient, doncs, que vulgui que ha verificat, no?, justament verifiqui i ens tregui de dubtes si és veritat o mentida, doncs alguna informació, no? Com pot arribar a vosaltres, Serena?
Doncs molt fàcil. Tenim el nostre contacte, que és un telèfon, que està penjat en la nostra pàgina web. És molt fàcil d'accedir-hi, i a partir d'aquell telèfon, doncs, tenim un canal de WhatsApp, i ens podeu fer arribar totes les consultes que vulgueu, i nosaltres, doncs, contestarem amb la major brevetat possible a les consultes que ens feu arribar, i d'algunes també acaben sortint articles que acabem publicant al nostre web.
666-90-83-53. 666-90-83-53. És el telèfon de Verificat. Serena Lordache, moltíssimes gràcies. Des de Verificat, com sempre, un goig tenir-vos aquí al Fabricació. Cuida't.
Gràcies, bona tarda.
He verificat, Mercè, que has dit bé aquest número, eh? O sigui, que és el 666-90-83-53, 666-90-83-53. O sigui, ho acabo de verificar, Mercè, i és correcte el número que has dit.
Segell de qualitat, cosa que t'agraeixo, perquè has estat molt ràpida, eh? En Massim no és tan ràpid, agafant el telèfon.
Mira. No, és que ja ho tenia mig per mà i he dit, deixa'm-ho comprovar.
666-90-83-53, com verificava la Caselles. Ja sabeu que si teniu, doncs... Això està molt bé, Caselles? Mira, vosaltres també.
Sí, nosaltres també ho verifiquem tot.
Alguna de poder contrastar, doncs la gent de Verificat ens ho verifica al moment. Caselles, gràcies.
A vosaltres, Mercè.
Per aquesta excursió avui aquí al Fabricació Pròpia, nosaltres agraïm moltíssim aquesta ajuda.
Amb aquestes sintonies que em poseu, jo encantada de venir, vull dir, m'ho passo superbé.
T'ho imagines, ja tens pròpia, o sigui, sintonia pròpia de la Caselles.
M'encanta. la posaré de l'arma del mòbil.
Sí, ja estarem molt pendents de tot el que ens has explicat per aquesta setmana, sobretot el que passi el demà, a veure si, si ho dic bé, eh? A
demà,
Europa.
Europa amb el català i llei d'amnistia, comencem a debatre-ho al Congrés.
Comença a tramitar aquesta llei d'amnistia. Vinga, va, que nosaltres en un minut ja ens situem al punt de les 4 de la tarda i a la tornada, Eric Vinaixa, que està amb nosaltres, ens presentarà bé el que encara... perquè veurà la llum, el seu nou àlbum serà aquest divendres, Les mil cares de la nit, i avui, en exclusiva, ens presentarà un segon single d'aquest nou àlbum que coneixerem divendres.
Bon dia, en exclusiva, eh?
I en exclusiva, doncs... ens porta doncs, una segona cançó.
Doncs em quedo a escoltar-lo, Mercè.
Àlbum. Doncs mira, queda't amb nosaltres aquí a Fabricar la Tarda Plegades. Caselles, va, que arribem al punt de les 4, ens posem al dia amb la Sandra Gómez i tornem a música avui al Fabricació.